Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és divendres, per fi, és divendres, 29 de desembre del 2023, últim al Món RAC1 d'aquest any. Un dia més, ens despertem amb ambient fred, però és cert que en fa una mica menys que ahir. De fet, les glaçades que a aquesta hora hi ha a l'interior i al Pirineu no són tan fortes com les últimes matinades. Serà un divendres amb un temps molt semblant al d'ahir, amb molts núvols, però no plourà. I aquest cap de setmana acabarem l'any amb més estones de sol. La polèmica per la campanya de la Federació de Casals de Joves de Catalunya per fomentar el consum segur de cocaïna no para d'embolicar-se. Tant l'entitat que l'ha impulsat com el grup d'experts que la van idear, Energy Control, la defensen, malgrat que les crítiques de metges i especialistes s'han multiplicat les últimes hores. El govern, en canvi, evita criticar la campanya, que ha repartit 500 targetes que imiten una T casual amb instruccions per picar correctament la droga i consumir-la de manera segura. Avui, en temps de tertúlia, en parlarem amb la coordinadora del Servei d'Anàlisi d'Energy Control, la Mireia Ventura, que és una de les persones que la va dissenyar. Tot plegat, mentre continua la recerca dels dos fugitius que s'han escapat a les últimes hores tant a Madrid com a Barcelona. La policia espanyola busca El Pastilla, que és aquest sicari de 20 anys que dissabte va fugir de la presó madrilenya del Calameco, però sospita que ja podria haver sortit d'Espanya. N'ha fet pública la fotografia i ha demanat la col·laboració ciutadana per trobar-lo, perquè alerta que és, i això és literal, molt perillós. D'altra banda, a Barcelona, els Mossos d'Esquadra mantenen el dispositiu per trobar el jove tancat a un centre de menors que dimarts va afogar-se aprofitant una visita al metge. En parlarem a la tertúlia avui amb Cristina Puig, Glòria Serra, Mònica Hernández i Josep Martí. I per cert, atenció si heu d'agafar un avió aquests dies, si teniu previst tornar en els propers dies també, si teniu un vol programat, perquè els treballadors de terra d'Ibèria mantenen la vaga anunciada per d'aquí a una setmana, coincidint, per tant, amb la nit de Reis i l'operació tornada de les vacances de Nadal. La mediació d'ahir amb la companyia va acabar sense acord perquè Ibèria no vol negociar si no es desconvoca abans l'aturada. Els esports. Avui fa 10 anys, 10, clavats, de l'accident d'esquí de Michael Schumacher, que va deixar el campió de Fórmula 1 en coma. Des de llavors, no se'n sap pràcticament res, perquè la família manté un hermetisme total. Què sabem exactament del que va passar? Com ha evolucionat des de llavors Schumacher? Quin és el seu estat actual? Ho intentarem aclarir a quarts d'11, avui amb l'home especialista en Fórmula 1 de RAC1, que és l'Álvaro Adamà. Això, el dia que el Barça torna als entrenaments, ja amb Vitor Roque plenament incorporat a la plantilla. També ho fan el Girona i l'Espanyol, que avui obren les portes de les seves ciutats esportives perquè els aficionats puguin estar en contacte amb els jugadors. I a les 11, aquí al Món RAC1, com sempre, perquè és divendres, la meta tertúlia amb els cafres habituals, tot i alguna baixa. Avui tindrem David Broc, Òscar Nin, Santi Jiménez, Yael Brusca, en Alfonso, i amb el Ramon Bartolí i el Diàling. Com sempre, arribarem al migdia i al cap de setmana i als últims dies de l'any, perquè això ja s'acaba. I ai, bé, no sé, pot fer més o menys il·lusió, però aquí estem. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts, home.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Amb Jordi Basté, bueno, sí, sempre. Avui no, no, avui no hi és. Un cop de la matinada. Però si vol venir, Benvingut sempre, eh? Aquest estudi seu, no me faltaria. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Pau Bonastre, bon dia.
Bon dia.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Agustí?
Sí, que segueix creixent la polèmica per la campanya que s'ha fet viral a les últimes hores i que dona consells als joves sobre com consumir cocaïna de manera segura. La Federació de Casals de Joves de Catalunya, que és qui ha impulsat aquesta iniciativa, descarta retirar-la, malgrat les moltes crítiques que ha aixecat, en alguns casos de metges o partits polítics. Es tracta d'una targeta que recrea un títol de transport públic, que porta per nom Té Drogues, i on s'hi recullen consells per fer un consum més segur d'aquest tipus de substàncies. Per exemple, parla de picar bé la droga, de netejar-se el nas després d'esnifar o d'evitar compartir el rulo. L'entitat remarca que, tot i que la polèmica s'ha fet grossa en les últimes hores, fa 3 anys que existeix aquesta campanya i que en cap cas està pensada per difondre-la al públic general, sinó als que ja són consumidors. N'ha parlat a RAC1 el seu secretari general, Toni Pinillos.
Entenem que el treball en reducció de riscos ja és una pràctica que està molt establerta i acceptada en l'àmbit català i europeu, que és una campanya que ha estat molt petita i que fins ara s'ha mantingut en el públic adequat al que es dirigia. No ha estat fins ara, no, que arriba tot el públic general i genera judicis en població desinformada, que no sap el treball que hi ha darrere, no sap el context.
El govern també evita criticar la campanya. Consultes per RAC1, el Departament de Salut remarca que s'adreça a entorns molt concrets i específics i que no s'ha difós per xarxes socials.
Tot i això, com dèiem, Agustí, metges i polítics sí que han carregat contra aquesta targeta i aquesta campanya.
Sí, un dels més contundents era el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós, que en una piulada deia que ho considera un despropòsit. Pedrós creu que el format de campanya és una frivolitat i que en cap cas ajuda a fomentar la reducció de riscos, sinó que la pot incentivar. En la mateixa línia, el metge especialista en salut mental, d'addiccions i director mèdic del Centre de Desintoxicació Mas Ferriol, Xavier Fàbregas, ha dit aquesta nit al 9C de RAC1 que no és una campanya gens coherent i que al principi es pensava que era una innocentada.
A mi em sembla una qüestió absolutament contraproduent. M'he pensat que era una innocentada. No semblava una cosa coherent, perquè no està seguint cap mena dels estàndards dels que treballem en temes de prevenció, perquè no hi ha una manera de fer un ús responsable de la cocaïna. És com si et clavessis un ganivet i t'aconsellessin que te'l untis amb betadine o el desinfectis amb esprit de vi perquè et farà menys mal.
La iniciativa també ha rebut crítiques des de Junts per Catalunya, que exigeix una rectificació i la dimissió o el cessament del responsable polític que l'hagi permès. El PP, per la seva banda, reclama a Jaume Collboni que retiri el suport a la federació.
Doncs avui, en temps de tertúlia, aquí al Monarracó, a partir de les 9, amb Mònica Hernández, Cristina Puig, Glòria Serra i Josep Martí, que com passen moltes polèmiques d'aquest país, el principal incitador de tot és ell. Perquè tot comença amb una piulada que fa Josep Martí, a la qual reacciona Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Catalunya, i a partir d'aquí és quan tot es fa gros. Clar, aquest debat, que per una banda és la campanya en si, que com deia ahir Jaume Pedrós, i ara escoltàvem a Xavier Fàbregas, que ho deia ahir el 9C de RAC1, que pots considerar-la més o menys afortunada, més o menys desafortunada. Després hi ha l'altre element, que és aquestes campanyes de reducció de riscos, que és que parteixen de la premissa i de la base de sabem que no podem evitar que et droguis, la idea principal és que no et droguis, però com que no podem evitar que ho facis, almenys fes-ho de forma segura i fes-ho bé i fes-ho amb el màxim de mesures de seguretat possible. I els principals defensors d'aquesta manera d'actuar són els d'Energy Control. Llavors, avui tindrem a la coordinadora del Servei d'Anàlisi d'Energy Control, que és la Mireia Ventura, i amb ella parlarem precisament de tot això, que intercanviïn opinions amb el Josep Martí, amb la Mònica Hernández, amb la Cristina Puig, amb la Glòria Serra. Tindrem aquest debat abastament avui a la tertúlia aquí al Món RAC1. I parlarem d'un altre tema, també, que jo crec que, sens dubte, és un dels grans temes d'aquesta part final d'any, que és el pastilla. I la policia espanyola continua buscant-lo, és aquest sicari de 20 anys que dissabte va fugir de la presó madrilenya del Calameco.
Sí, tot plegat, recordem, després d'un cúmul d'errors de seguretat i aprofitant les visites de familiars per Nadal. En un vídeo del cos policial ha fet pública la seva fotografia i ha demanat col·laboració ciutadana per trobar-lo, assegurant que és molt perillós.
Buscamos a este fugitivo apodado El Pastilla. Yusef Mohamed Lerek, de 20 años y 1,88 de estatura, se ha fugado de la prisión de Alcalameco en Madrid.
El Pastilla estava en presó provisional per suposadament haver matat dos homes, un capo de la droga de Ceuta, que era el seu propi cap, i un home a qui va confondre per un altre a la presó d'Algesires. La policia demana que si algú l'ha vist o té informació d'on pot estar, truqui al 091 o enviï un correu a losmasbuscados@policia.es. Tot i així, no descarten que ja hagi fugit de l'estranger. Per la seva banda, institucions penitenciàries ja ha obert una investigació per saber qui va fer malament la seva feina i va permetre que el Pastilla s'escapés.
Tot això mentre a Barcelona la policia i els Mossos d'Esquadra continuen buscant el noi de 17 anys que dimecres es va fugar d'un centre de menors quan anava a una visita mèdica, acompanyat de la policia, a l'Hospital Vall d'Hebron. Segons els Mossos, és un jove molt conflictiu i per això dimecres es va muntar un gran dispositiu per trobar-lo, amb helicòpter inclòs, però de moment sense èxit. Són les 6 i 9, pràcticament les 6 i 10. Més coses, Agustí. Els metges d'urgències fan una crida a deixar de fer-se petons. Demanen que ens deixem de fer petons aquests dies per evitar contagis de virus.
Sí, és un dels consells que s'inclouen en el decàleg que ha fet la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències. L'avís arriba en un moment en què la pressió assistencial a Catalunya ha crescut un 30% en només 4 dies. Segons les dades de la Societat Catalana de Medicina d'Urgències, és un pic més gran que el que hi havia hagut en altres anys en aquestes dates. Sobretot ho atribueixen a un increment molt important dels contagis de grip entre els infants, i els científics defensen que evitar els petons i el contacte molt proper, així com també evitar compartir gots, coberts i tovalloles, pot ser una bona mesura per reduir les infeccions. També proposen recuperar l'ús de la mascareta per les persones amb símptomes i ventilar els locals tancats tant com sigui possible i, sobretot, rentar-se les mans, tapar-se la boca a l'hora d'esternudar o tossir i fer servir mocadors d'un sol ús.
I atenció també a tots aquells que teniu previst agafar un vol la setmana que ve o que estigueu de viatge i que torneu precisament la setmana que ve, sobretot els dies més propers a la nit de Reis, perquè els treballadors d'Iberia mantenen la vaga anunciada per d'aquí una setmana.
Una aturada que coincidirà, com dius, amb la nit de Reis i l'operació tornada de les vacances de Nadal serà concretament els dies 5, 6, 7 i 8 de gener per la negativa de l'empresa a gestionar directament el servei de càrrega i descàrrega de maletes als avions, el que es coneix com a handling. La mediació d'ahir amb la companyia va acabar sense acord. De fet, segons els sindicats, va fracassar estrepitosament perquè Iberia no vol negociar si no es desconvoca abans l'aturada prevista. Segons ha explicat a RAC1, el responsable del sector aeri d'UGT a Catalunya, José Antonio Ramírez, Iberia no ha complert amb la seva paraula als treballadors.
La companyia Iberia va dir que anava a un concurs públic, que és el concurs del handling, a guanyar tots els aeroports, com el primer operador de handling de tot l'estat espanyol, i ens ha enganyat, literalment, perquè no ha tret els aeroports que realment li donen viabilitat al negoci del handling, i això és una mort anunciada del propi negoci.
Una vaga que preocupa perquè fins al 7 de gener a l'aeroport del Prat, per exemple, es preveu que superin al voltant de 14.000 vols.
I en aquestes últimes hores també ens ha cridat molt l'atenció el que ha denunciat Sergi Cotillas, tècnic de so de Catalunya Ràdio, marit de Mònica Terribas, a través de Twitter. Ell és paraplègic, viu en un tercer pis i ha explicat que fa més de 2 dies ja que no pot sortir de casa perquè l'ascensor de l'edifici no funciona.
Sí, i no només això, sinó que l'empresa fabricant d'aquest ascensor, ThyssenKrupp TK Elevators, no sap dir-los quan el podran arreglar. No els donen cap data perquè asseguren que estan esperant una peça que ni tan sols saben si encara es fabrica. I mentrestant, en Sergi Cotillas, com deies, no pot sortir de casa seva.
Això és increïble. Temblant d'una persona que no pot sortir de casa seva.
Sí, sí.
I que, a més, els encarregats d'haver d'arreglar el problema, que és l'ascensor, un ascensor es pot espatllar perfectament, en aquesta casa ho tenim molt clar, perquè passa constantment. Però clar, ningú li dona perspectives de quan es pot arreglar això. I clar, el Sergi Cotillas és paraplègic, no pot sortir de casa. És increïble i esperem que es pugui resoldre aviat. El que també esperem que es pugui resoldre aviat és el cas del contenidor del món RAC1, Agustí, que vam parlar ahir, d'aquesta veïna de Calonge, al Baix Empordà, que denuncia que l'agressió d'un gos a la seva filla de només 5 anys ha quedat impune.
Sí, la justícia ha arxivat la denúncia que va posar el responsable de l'animal, tot i que la nena va acabar amb ferides a la cama i a la cara, fins i tot amb mossegades a tocar de l'ull i també de la boca. L'accident va passar fa gairebé un any, quan la família de la nena era en un parc públic del municipi. Per sorpresa de tots, el gos va sortir disparat cap a la nena, la va mossegar i fins i tot la va arrossegar uns metres pel terra. De fet, ella encara té les ferides ben visibles i també ha desenvolupat fòbia als gossos. Però malgrat que van denunciar el cas a la policia i que van anar a l'hospital, la justícia no hi ha vist delicte.
Nosaltres estàvem pendents de que se'n cités per això, perquè el metge forense la visités, i en lloc d'això vam rebre ja una carta del jutjat on es deia que el cas quedava doncs arxivat. Més que res perquè, bueno, sembla que no hi ha indicis, diu, no hay indicios suficientes para atribuir el hecho punible al mencionado imputado.
Aquesta era la Raquel, la mare de la nena, que ho explicava ahir, com dèiem, al món a RAC1. Doncs bé, advocats d'experts en dret animal admeten que la via penal és poc efectiva en casos en què el gos no és d'una raça catalogada com a potencialment perillosa i per això recomanen provar per la via civil o administrativa.
Pràcticament un quart de set del matí, les principals ciutats de Catalunya pràcticament no han reduït la despesa d'aigua des que va començar l'any.
En alguns casos, de fet, fins i tot han augmentat el consum que tenien el mes de gener. Això malgrat que en aquell moment les àrees de Barcelona i Girona ni tan sols havien entrat en fase d'excepcionalitat per la sequera i ara ja estan a punt d'entrar en emergència. De les 10 ciutats més poblades que hi ha al sistema Ter Llobregat, només Girona n'ha reduït el consum més de 10 litres per habitant i dia respecte del que tenien a principis d'any. Concretament ha passat de 237 litres a 190. La segueix Terrassa, que al gener consumia 196 litres per habitant i dia i aquest novembre en va gastar 187, i en la resta de casos la rebaixa és pràcticament testimonial. De fet, fins i tot hi ha alguns casos, com dèiem, en què els consums a la ciutat han augmentat. És el cas de Sant Cugat del Vallès, que a principis d'any tenia un consum de 202 litres i ara el té de 215, molt per sobre dels 200 que s'establiran com a topall un cop entri en vigor l'emergència.
Què, Martí? Fa una mica menys de fred,
bon
no?
Sí, no fa tan fred com ahir, continua fent fred, evidentment ens hem d'abrigar, som a ple hivern, les temperatures han tornat a baixar per sota dels 0 graus en alguns punts de l'interior del Pirineu, però les glaçades no són tan fortes com les últimes matinades. Per tant, si ahir teníem 5, 6, 7 sota 0 en alguns punts de ponent en valls del Pirineu, fins i tot a la Terra Alta, avui ja més a prop del 0. 1, 2, 3 sota 0 puntualment cap a l'Urgell i també a la plana de Vic, 1, 2 sota 0, però no són aquests 5, 6, 7 sota 0 dels últims dies, per tant, toca abrigar-nos, però no tant com els últims dies. Al migdia, compte, tornarà a ser fred, molta sensació de fredor ambiental per culpa dels núvols, tindrem aquest cel més tapat que farà que el nostre cos doncs noti aquesta fredor, no ha de fer gaire sol, com molt alguna escletxa, alguna ullada de sol cap a la tarda, tarda vespre ja quan sigui fosc, i el que sí que no esperem és que plogui, per tant tancarem l'any, ni avui ni els pròxims dies ha de ploure, com a molt pot lliscar la nit de Cap d'Any algun ruixat, més que ruixat, algun floc de neu al Pirineu i a cotes més altes, no pas a les valls,
no?
I molt poca cosa, seria incipient, res, una nevada això, efímera, no ha de passar d'aquí, temperatures baixes tot el cap de setmana, en zones de muntanya ha d'anar baixant la temperatura i, en canvi, en aquestes zones fondes de l'interior, en valls del Pirineu, on hem tingut la boira, pot pujar una mica la temperatura. Però, igualment, continuarem amb temperatures normals per l'època i esperant la pluja. Mirant mapes enllà, potser cap al 5, vigília de Reis, arriben alguns canvis, però pinta que els primers dies del 2024 continuarem encara més aviat amb sol o amb boires, perquè la boira tornarà a ser persistent a partir del dia 1, o sigui, cap de setmana amb boira, que tornarà a quedar enganxada ponent aquí, màximes molt curtes si passeu el Cap d'Any en aquesta zona.
Res, estabilitat avorrida.
Sí, aquest anticicló, fins que no marxi, les borrasques es veuen obligades a circular lluny de Catalunya.
Gràcies, Martí. Passen 2 minuts d'un quart de set. L'altre gran tema, segurament, és el tema a Madrid, cert? El tema polític. Avui pràcticament tots els diaris porten en portada la moció de censura a Pamplona que ha donat l'alcaldia Bildu amb el suport del PSOE.
Sí, el candidat Albert Sale, Joseba Asirón, va recuperar l'alcaldia i ho va fer enmig d'un clima tens a la ciutat i també al ple des d'UPN, que fins ara ocupava el govern de Pamplona, i també des del PP van carregar de valent contra un acord que consideren anticonstitucional. De fet, fins i tot van acusar els socialistes de traïdors i d'haver entregat la vara d'alcalde als hereus d'ETA. Ara bé, el més comentat va ser unes paraules de la fins ara alcaldessa, Cristina Ibarrola, que molts han qualificat de classistes.
Nunca sería alcaldesa con los votos de H. Bildu. Jamás, pase lo que pase. Nunca apoyaría a H. Bildu a cambio de nada, pase lo que pase. Prefiero fregar escaleras.
També va criticar aquesta moció de censura Alberto Núñez Feijóo a la seva conferència de balanç de l'any. El líder popular creu que el moviment deixa el PSOE i a Pedro Sánchez fora de la Constitució.
I atenció, fans de La Casa de Papel, perquè avui arriba a Netflix l'espin-off sobre el personatge Berlín.
Estamos aquí para estudiar un golpe de la casa de subastas más importante de todo París.
L'actor Pedro Alonso tornarà a donar vida a un dels membres més característics de la sèrie, situat abans del primer gran atracament de la banda del professor. al Berlín intentarà robar la casa de subhastes més important de París. Això arriba avui a Netflix. I per cert que els Amics de les Arts han anunciat data de publicació del seu nou disc. Ho van fer just ahir a la nit, el concert de Nadal que van fer a la sala La Paloma de Barcelona i on van cantar temes com aquest Dang Dang Ding Dang Dong, la versió en català del Jingle Bells, el nou àlbum que es dirà Les paraules que triem no dir, sortirà a la venda el 5 de març. 5 de març, per tant, nou disc dels Amics de les Arts. Pau, als esports, quan són les 6 i 19, el Barça tornarà a l'activitat aquesta mateixa tarda amb el gran atractiu de veure per primer cop Vitor Roque ja amb els companys.
Sí, ahir ja va tornar a la feina al Girona i avui seran els blaugrana els que faran el primer entrenament després de la pausa nadalenca, una sessió en què l'únic lesionat que té números per reaparèixer és Íñigo Martínez. Marcos Alonso està pendent de passar pel quiròfan per la lumbàlgia que té i Pedri, ja us ho hem explicat a RAC1, tot apunta que serà baixa per la Supercopa d'Espanya. Qui més pressa ha tingut per tornar ha estat Lewandowski, que ahir ja va exercitar-se a la Ciutat Esportiva en solitari. Va ser ell mateix qui va penjar les imatges a les seves xarxes socials des de la gespa de la Joan Gamper. El Girona, per la seva banda, farà aquest matí un entrenament de portes obertes a Montilivi. També ho farà l'Espanyol a l'Stagefront Stadium.
I per cert que un cop fitxat Vitor Roque, ara sembla que Aleix García és la prioritat número 1 del Barça en aquest mercat d'hivern per reforçar l'equip.
Sí, segons el canal de Twitch Gigantes, la proposta implicaria incloure algun jugador. Fons del Barça reconeixen a RAC1 que el jugador agrada el cos tècnic, però ara per ara ho veu com una quimera per poder-lo portar de Montilivi per les dificultats que té el club amb el fair play financer. El d'Ull de Cona, per la seva part, ha reconegut en més d'una ocasió que jugar al Barça seria el seu somni.
Per cert, també tenim novetats de tot el que és el tema Superliga i tal, no?
Sí, l'advocat Jean-Louis Dupont, assessor jurídic de la Superliga i principal artífex de la sentència Bosman, ha passat pel Tu diràs aquesta nit, considera que la Superliga significarà un punt d'inflexió equiparable al que va significar la fita de fa 30 anys. Per a Dupont, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea serveix per prendre-li a la UEFA el seu poder coercitiu.
La cosa més important és es que esta sentència le ha quitado su bastón a la UEFA. La UEFA ya no puede pegar. La UEFA no puede utilizar su poder disciplinario para meter miedo a la gente. Y esto la gente lo va a entender poco a poco. Y lo va a tomar un poco de tiempo.
Y lo veremos. ¿Un poco de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo cree?
No, ahí no voy a entrar. Vale.
L'advocat creu que el futbol europeu està vivint un moment històric.
I alguna cosa més, Pau?
Sí, que l'Arsenal ha cedit el lideratge de la Premier League a Liverpool. Els de Mikel Arteta van perdre 0-2 a l'Emirates en el derbi contra el West Ham i, per tant, deixen la primera posició en mans dels de Jürgen Klopp. I, en plana poliesportiva, avui dia intens al món del bàsquet, Mònaco-Barça a l'Eurolliga, Baxi Manresa-Joventut a l'ACB i Cadí-Laseu Unigirona amb nou entrenador Roberto Iñiguez a la Lliga Femenina.
6 i 22.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
Ara sí. Ramon!
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé, tu?
Ara sí, que com toca, amb Sergi Ambudio.
Sí, bueno, com toca.
Escolta, no dono senyals de vida.
Jo crec que la gent que quan han dit amb Jordi Basté, la gent ha fet, per fi.
Ah, pues exacte.
Per fi.
Per fi ha tornat. No, encara no ha tornat. No dono senyals de vida, eh? Està molt silenciós. Aquesta hora no ens escolta.
Sospitós.
No, aquesta hora segur que no ens escolta.
El podem criticar una mica, si volem.
És veritat que... Clar, jo no tinc del tot clar si és viu, vull dir.
Ja. Mira, ha penjat una, ha penjat una història que he vist a Instagram.
Ah, és veritat,
Fred de neu.
De l'Escudella.
Fred de neu. Fred de neu.
Clar,
i li he dit, dic, Fred, sí. Ara la neu, pff, haurem d'esperar-la asseguts, perquè...
Esclar. Ah, li has contestat.
Sí.
Aquesta cosa que teniu els meteoròlegs,
no, escolta,
no fos cas. Ha posat ja neu i ara... ja s'ho ha sentit
fer.
No, però... com si hagués de dir alguna cosa.
I li ha fet la xapa de no, de neu no en tenim.
No, de neu no. És que és veritat. Oi, com quan es parla d'alguna cosa del temps a la tertúlia, que ja veus la Mònica que es comença a regirar allà a la cadira, a la redacció, dient he d'anar. No, Mònica, sí, uau.
Escolta, podem dir-ho, felices vigílies, Ramon.
Ai, home. Sí.
Bueno, home, no calia.
Bon aplaudiment pel Ramon, va.
Gràcies. Gràcies.
Quants fas?
Demà,
en faig 37. 37, tinc una data, eh? Sóc el més gran d'aquesta taula amb molta diferència, a més a més.
Home, i tant, l'Agustí que en té 14, el Pau sí. que en té 8, i el Martí i jo estem una mica més.
Esteu, esteu,
tu i jo 7.
Esteu fregant la minoria d'edat, tots plegats, sí. en fi.
Estic 37, en el món.
Sí, sí, que ja ho sé, que no repeteixis, coi.
Ah, val. És el que hi ha, m'entens? Sí, n'hi ha 37, concretament,
sí. Bueno, escolta'm, anem al Vialing, és que ja saps sí. que és l'últim divendres del mes de desembre i quan podem ens agrada fer desfilar el tall amb les millors pífies i embarbussaments Home. De les últimes setmanes.
Que en baixen el passeig de Gràcia per fer-se fotos amb l'enllumenat. Els vianants.
El diari Ara, Xavier Bosch lamenta que després del dels resultats de l'informe ha arribat l'autoflagel·lació col·lectiva, però cap solució.
Segons l'organització Amazon Conservation, una ONG que monitora
un grapat de municipis del Maresme, d'una banda, i el de Guissona, a la Segorra, a la Segarra.
Quim Arrufat o l'exlíder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachín, ara sí. Això ha passat a Barcelona, Tarragona i Girona. A Lleida...
Parlament de Catalunya, Cesc Giró...
No, el Cesc no, però hi sóc jo, Jordi, la
Laia. Si ets tu, tot salvat. Sílvia Solans, endavant, bon dia.
La Laia,
perdona. Se trata de un genio.
Aquest era boníssim.
Està meravellós, aquest.
És sensacional. Bueno, programa líder.
Sí, sí,
exacte. Us ha agradat aquest tall?
Vaig estar una bona estona, eh?
Sí, però sí.
Això sí que mereix un aplaudiment, per favor.
Sí.
Vinga,
sí.
va.
Mira, un.
Bueno,
gràcies per tot, Ramon.
A vosaltres.
6:25, escolteu, que ahir Ariana Grande va anunciar que aquest 2024 traurà un nou disc, un nou àlbum, el Seteia. I vaig estar revisant, vaig dir, no pot ser que el Basté no hagi tirat aquesta cançó amb el que portem fins ara programes. I es veu que no. Per tant, ja que estem, la tiro jo, que més fa de molt divendres.
So tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away if he won't be here next year.
Aquest any m'apuntaré al gimnàs i potser ja aniré-hi tot.
I jo perfeccionaré el meu anglès.
Però si no en saps.
Per això...
I jo aprendré a cuinar. Vull dir que aprendré a escalfar el microones als tàpers de la mama.
El bon propòsit més fàcil de complir és compartir la grossa de cap d'any. El 31 de desembre guanya fins a 200.000 euros i molts premis més. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Avui la crema de carbassa di al punto amb un 32% de descompte. Per només 1,69 l'ampolla de 500 mil·lilitres. A botigues i a dia.es.
Aquesta temporada, les subscripcions no tornaran a ser el mateix. Amazon Prime et porta Operació Triunfo, així com enviaments ràpids i gratis, tot per...
4,99 euros al mes! M'he de subscriure ara mateix!
Entreteniment en directe i lliuraments ràpids de franc, tot per 4,99 euros al mes. A Prime, amb restriccions geogràfiques. Consulta amazon.es/PrimeTerms.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Pau Bonastre, bon dia.
Bon dia.
La Federació de Casals de Joves de Catalunya descarta retirar la campanya de la T-Drogues.
És la iniciativa que s'ha fet viral les últimes hores, imita una targeta de transport públic i recull consells pels joves sobre com consumir cocaïna de manera segura. En les últimes hores ha rebut una pluja de crítiques tant de metges com de partits polítics.
La policia espanyola no descarta que el sicari El Pastilla ja hagi marxat a l'estranger.
És el jove de 20 anys que dissabte passat va fugir de la presó madrilenya del Calameco. La policia ha fet pública la seva fotografia i demana col·laboració ciutadana per trobar lo asseguren que és molt perillós.
A tot això, els metges d'urgències fan una crida a deixar de fer-se petons per evitar contagis de virus.
És un dels consells que s'inclouen en el decàleg que ha fet la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències. L'avís arriba en un moment en què la pressió assistencial a Catalunya ha crescut un 30% en només 4 dies.
I atenció a tots aquells que tingueu un vol programat en els propers dies, ja sigui d'anada o de tornada, perquè els treballadors de Terra d'Ibèria mantenen la vaga de la setmana que ve.
La mediació d'ahir amb la companyia va acabar sense acord. La vaga està convocada pels dies 5, 6, 7 i 8 de gener coincideix de ple amb la nit de Reis i l'operació tornada de les vacances de Nadal.
Les principals ciutats de Catalunya pràcticament no han reduït la despesa d'aigua des que va començar l'any.
De les 10 ciutats més poblades que hi ha al sistema Ter Llobregat, només Girona n'ha reduït el consum més de 10 litres per habitant i dia respecte al que tenien a principis d'any. Per alguns experts, això s'explica perquè el consum d'aigua a les zones urbanes ja és molt baix i és difícil restringir-lo.
Bildu, que va recuperar ahir l'alcaldia de Pamplona amb una moció de censura.
És la que han impulsat amb el Partit Socialista de Navarra. La fins ara alcaldessa de la ciutat, Cristina Ibarrola, va causar polèmica en dir que preferia fregar escales abans que ser alcaldessa amb els vots de Bildu, d'unes paraules que molts han qualificat de classistes.
A Netflix avui arriba l'spin-off sobre el personatge Berlín de La Casa de Papel.
L'actor Pedro Alonso tornarà a donar vida a un dels membres més característics de la sèrie. L'spin-off s'endinsarà en la vida de Berlín abans del primer gran atracament de la banda del professor quan intenta robar la casa de subhastes més gran de París.
Als esports, Pau, el Barça torna avui a la feina després de les vacances de Nadal.
Entrenarà aquesta tarda a la ciutat esportiva Joan Gamper amb la novetat de Vitor Roque. El Girona va tornar a l'activitat d'ahir i avui farà un entrenament de portes obertes a Montilivi. L'Espanyol, per la seva banda, també s'exercitarà davant del seu públic de l'Stage Front Stadium.
I el Barça, tot això, té com a prioritat número 1 el nom d'Aleix García per reforçar el mig del camp en aquest mercat d'hivern.
Segons una informació de Gigantes, la proposta implicaria incloure algun jugador en l'operació. Fons del Barça reconeixen a RAC1 que el jugador agrada el cos tècnic, però ara per ara veu com una quimera poder-lo portar de Montilivi per les dificultats amb el fair play financer.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia. Doncs un divendres amb pocs canvis. Continuem parlant de molts núvols i també de la boira, que es manté un dia més persistent a Ponent, especialment al Pla de Lleida, tot i que avui és una mica més baixa i deixa al marge alguns punts de l'Urgell i de la Segarra. També s'escola aquesta boira per la Vall de l'Ebre, amb ambient molt fred, tot i que avui no en fa tant com els últims dies. Les glaçades encara es repeteixen en els punts més freds de l'interior, cap al Pla de Lleida, la Plana de Vic, en valls del Pirineu. Al migdia, molt semblant al d'ahir, moltes màximes entre els 8 i els 13-14 graus. A tot estirar 15 o 16 punts de la costa quan s'obri el cel amb més clarianes durant la tarda. I el cap de setmana es presenta tranquil, per tant acabarem l'any sense precipitacions i amb més estones de sol.
Repassem algunes temperatures d'aquesta hora?
Sí, entre els 6 i els 10 graus ara mateix a la capital catalana, a la ciutat de Barcelona, segons la zona, 2 graus positius a Girona, 2 graus sota zero en el cas de Lleida i 7 a la ciutat de Tarragona.
I pel que fa a les carreteres i al transport públic, no hi ha gaires incidències destacables més enllà d'un carril tallat a l'AP7, al tram d'Amposta, Tarragona, en direcció cap a Ulldecona, i un avís per boira al tram de l'A2 entre Bell-lloc d'Urgell i Soses. 6:34, ara tornem.
RAC 1.
Prepareu-vos que ve l'alegria.
Aquestes festes regala teatre, regala alegria. Regala l'alegria que passa. L'últim musical de The Coll de Gom. Fins al 28 de gener al Teatre Poliorama. Improrrogable. L'alegria que passa. T'emocionaràs.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga on tinguin tot el que necessito per la llar amb la millor qualitat i grans descomptes.
La Mallorquina. Fins al 6 de gener fan prerrebaixes amb grans descomptes.
Em recordes l'adreça?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o la Mallorquina Ponés.
Des de Car House Volkswagen us desitgem unes bones festes de Nadal i esperem gaudir de la vostra confiança molts anys més. Car House Volkswagen us desitja bon Nadal.
Nova convocatòria de la beca dels Premis Carles Rahola per projectes de recerca o d'assaig sobre el periodisme i els mitjans de comunicació a les comarques gironines. Pots presentar la teva proposta fins l'11 de gener del 2024. Més informació a premiscarlesrahola.cat. Ajuntament de Girona.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i els dibuixos fets de sorra en directe per Borja González. Reviu el conte del Trencanous de Tchaikovsky i celebra la màgia del Nadal com quan eres un nen. El 23 i 25 de desembre i el 6 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara Ponés.
Des d'Autovivo Group us desitgem unes bones festes de Nadal i esperem gaudir de la vostra confiança molts anys més. Autovivo Group us desitja bon Nadal.
Aquesta tardor, endinsa't en l'atmosfera medieval del Ripollès. Els seus boscos singulars ofereixen un espectacle cromàtic únic, sent la intensitat de l'autèntica gastronomia de muntanya, i descobreix un entorn natural màgic per viure la història del bressol de Catalunya. El Ripollès. Viu la teva història al Pirineu. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Govern d'Espanya. ripollesturisme.cat.
Andrea Bocelli, després de l'èxit rotund dels seus dos concerts sold out a Madrid, celebrarà un nou concert a Barcelona, l'1 de maig al Palau Sant Jordi. No et perdis aquesta oportunitat única d'escoltar Andrea Bocelli en directe. Entrades a andreabocelli.com i punts de venda oficials.
RAC 1. El diumenge 31 de desembre és l'hora de fer balanç. A les 3 de la tarda, el resum informatiu de l'any. Dues hores per explicar el 2023 en un programa de la redacció d'informatius de RAC1.
Aquest 2023 ha plogut molt poc al país.
En defensa de la convivència entre espanyoles, defiendo hoy... La...
I de 5 a 7 de la tarda, el resum esportiu de l'any. La crònica de 12 mesos de la redacció d'esports.
Campions, 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 campions!
El diumenge 31 li posem enllaç a l'any amb els resums informatiu i d'esports. Els podreu tornar a escoltar tots dos el dia 1 de gener. Per Cap d'Any posem el 2023 sota la lupa.
RAC 1. Tots som 1.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
El món a RAC1.
amb Sergi Ambudio.
6:38, continua creixent la polèmica per la campanya que s'ha fet viral en les últimes hores i que dona consells als joves sobre com consumir cocaïna de forma segura. La Federació de Casals de Joves de Catalunya, que és qui ha impulsat aquesta iniciativa, descarta retirar-la, malgrat les moltes crítiques que ha aixecat a les últimes hores, Agustí Serrat.
Sí, la iniciativa es basa en una targeta que imita un títol de transport i que porta per nom Té Drogues. I si recullen consells per fer un consum més segur d'aquestes substàncies, per exemple, recomana picar bé la droga, canviar de fossa nasal o netejar-se el nas després d'esnifar.
Doncs bé, l'entitat remarca que, malgrat que la polèmica s'ha anat fent grossa, ja fa 3 anys que la campanya està en funcionament, asseguren que en cap cas està pensant per difondre-la al públic en general, sinó els que ja en són consumidors. Eudald Martínez.
La Federació de Casals de Joves remarca que va posar en marxa la campanya el 2020 amb l'assessorament d'Energy Control, entitat que fa 25 anys que es dedica a la prevenció de riscos en el consum de drogues, i expliquen que en aquest temps, amb prou feines, han entregat la targeta a 300 persones, sempre a majors d'edat, i que en la majoria de casos ja eren consumidores. El secretari general de l'entitat, Toni Pinillos, defensa recu la utilitat de campanyes com aquesta.
Entenem que el treball en reducció de riscos ja és una pràctica que està molt establerta i acceptada en l'àmbit català i europeu, que és una campanya que ha estat molt petita i que fins ara s'ha mantingut en el públic adequat al que es dirigia. No ha estat fins ara, no, que arriba tot el públic general i genera judicis en població desinformada, que no sap el treball que hi ha darrere, no sap el context.
Pinillos remarca que les entitats que formen part de la federació també fan altres campanyes centrades, aquesta sí, a informar dels riscos del consum. Energy Control, per la seva banda, també defensa que en cap cas no es pot considerar que els missatges de reducció de riscos indueixin el consum, perquè es dirigeixen, diuen, exclusivament a les persones que ja estan consumint.
Gràcies, Eudald. El govern també evita criticar la campanya. Consultats per RAC1, el Departament de Salut remarca que s'adreça a entorns molt concrets i específics, com és habitual a les campanyes de reducció de riscos, i recorden que en cap cas se n'ha fet cap difusió en cap xarxa social ni a entorns generals ni massius. En canvi, com dèiem, metges i polítics sí que han carregat contra aquesta targeta que es diu Té Drogues.
Sí, un dels més contundents era el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós, que en una piulada deia que ho considera un despropòsit i una frivolitat. Per la seva banda, la psiquiatra experta en addiccions de l'Hospital Vall d'Hebron, Laura Grau, creu que no té sentit parlar de fer un consum responsable quan es parla d'aquest tipus de drogues, ho deia RAC1.
O sigui, amb el tabac, amb el paquet de cigarrets, ficant imatges de què passa si sigo fumando, però un consum responsable, no? No et deien, si fumes un cigarret només no tindràs això, no? O sigui, jo faria més una campanya de què passa si consumeixes.
En la mateixa línia, el metge especialista en salut mental, addiccions i director mèdic del Centre de Desintoxicació Mas Ferriol, Xavier Fàbregas, ha dit aquesta nit al 9C de RAC1 que no és una campanya gens coherent i que al principi es pensava que era una broma.
A mi em sembla una qüestió absolutament contraproduent. M'he pensat que era una innocentada. No semblava una cosa coherent, perquè no està seguint cap mena dels estàndards dels que treballem en temes de prevenció, perquè no hi ha una manera de fer un ús responsable de la cocaïna. És com si et clavessis un ganivet i t'aconsellessin que te'l untis amb betadine o el desinfectis amb esprit de vi perquè et farà menys mal.
La iniciativa també ha rebut crítiques des de Junts per Catalunya, que exigeix una rectificació i la dimissió o el cessament del responsable polític que hagi permès la campanya, i el PP, per la seva banda, reclama a Jaume Collboni que retiri el suport a la federació.
I una cinquena part dels joves de 12 i 13 anys han begut alcohol l'últim mes. Una cinquena part dels joves d'entre 12 i 13. I un de cada 10 ha fumat amb una cigarreta electrònica. Són dades d'una enquesta del Pla Nacional de Drogues que també indiquen que hi ha un consum molt elevat de begudes energètiques entre els adolescents. Benet Íñigo.
Les dades indiquen que el contacte amb l'alcohol comença aviat. Els adolescents de 12 i 13 anys l'aconsegueixen sobretot a les botigues de barri o a cases d'amics. Un de cada 3 n'ha begut l'últim any i un de cada 5 l'últim mes. Sovint, aquest consum d'alcohol va de bracet de les begudes energètiques. Concretament, la meitat barreja els destilats amb aquests productes. Ara, són molts més, 4 de cada 10, els que beuen, per exemple, Monster Energy o altres begudes similars, i prou. Pel que fa a fumar, la cigarreta electrònica és clarament la porta d'entrada. Un de cada 4 ho ha provat i un de cada 10 n'ha fumat l'últim mes. Són xifres molt més altes que el tabac normal, que només han fumat el 4,5%, menys de la meitat respecte de la cigarreta electrònica. Dels 14 als 18 anys, en canvi, el consum habitual de cigarretes es multiplica per 5.
Dos minuts i clavarem 3:45 del matí. La policia espanyola no descarta que el Pastilla, el sicari de 20 anys que dissabte passat va fugir de la presó madrilenya d'Alcalá Meco, després d'un cúmul d'errors de seguretat i aprofitant les visites de familiars per Nadal, ja hagi marxat a l'estranger. Tot i així, continua buscant-lo i, de fet, en un vídeo, el cos policial ha fet pública la seva fotografia. Demanen la col·laboració ciutadana per trobar-lo i asseguren que és molt perillós.
Buscamos a este fugitivo apodado el Pastilla. Youssef Mohamed Lere, de 20 años y 1,88 de estatura, se ha fugado de la prisión de Alcalá Meco en Madrid.
Aquest, el Pastilla, estava en presó provisional per, suposadament, haver matat dos homes.
Sí, un capo de la droga de Ceuta, que era el seu propi cap, i també un home qui va confondre per un altre la presó d'Algeciras, on estava anteriorment. La policia demana que si algú l'ha vist o té informació d'on pot estar, truqui al 091 o enviï un correu a losmasbuscadors@policia.es. Per la seva banda, institucions penitenciàries ja ha obert una investigació per saber qui va fer malament la seva feina i va permetre que el Pastilla s'escapés.
Tot això mentre a Barcelona la policia continua buscant aquest noi de 17 anys que dimecres es va fugar d'un centre de menors quan anava a una visita mèdica, acompanyat de la policia, per cert, a l'Hospital Vall d'Hebron.
Sí, segons els Mossos, és un jove molt conflictiu i per això dimecres es va muntar un gran dispositiu per trobar-lo amb helicòpter inclòs. Tot i que van trobar les manilles que portava quan va escapar, no tenen cap pista d'on pot ser el noi.
Els metges d'urgències demanen que ens deixem de fer petons aquests dies per evitar contagis. És un dels consells que s'inclouen en el decàleg que ha fet la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències. L'avís arriba en un moment en què la pressió assistencial a Catalunya, com hem anat comentant aquests dies, ha crescut un 30% en només mitja setmana.
Sí, és un pic més gran que el que hi havia hagut en altres anys en aquestes dates. Els científics ho atribueixen a un increment molt important dels contagis de grip, sobretot entre els infants, durant aquestes festes de Nadal. Per això defensen que evitar els petons i el contacte molt proper, així com també evitar compartir gots, coberts i tovalloles, pot ser una bona mesura per reduir les infeccions. També proposen recuperar l'ús de la mascareta a aquelles persones que tinguin símptomes i tenir la màxima ventilació possible en els locals tancats. I sobretot, rentar-se les mans, tapar-se la boca a l'hora d'esternudar i tossir o fer servir mocadors d'un sol ús.
3:45 del matí. Aquests dies de vacances, compte si heu d'agafar un avió, perquè els treballadors de Terra d'Iberia mantenen la vaga anunciada per d'aquí a una setmana, és a dir, coincidint amb la nit de Reis i l'operació tornada a les vacances de Nadal. La mediació d'ahir amb la companyia va acabar sense acord. De fet, segons els sindicats, va fracassar estrepitosament perquè Iberia no vol negociar si no es desconvoca abans aquesta aturada prevista.
La protesta convocada els dies 5, 6, 7 i 8 de gener per la negativa de l'empresa a gestionar directament el servei de càrrega i descàrrega de maletes als avions, el que es coneix com a handling. Segons UGT, Iberia no ha complert amb la seva paraula als treballadors i qui podria pagar en els plats trencats són els viatgers, perquè fins al 7 de gener a l'aeroport del Prat, sense anar més lluny, es preveu que superin al voltant de 14.000 vols.
I atenció a aquest cas que ens ha sorprès, el que ha denunciat el tècnic de Sòcers i Cotilles a través de Twitter. Ell és paraplègic, viu en un tercer pis i fa més de dos dies ja que no pot sortir de casa seva perquè l'ascensor de l'edifici no funciona. Però és que no només això, sinó que l'empresa fabricant de l'ascensor no sap dir-los quan el podran arreglar. No els donen cap data, perquè asseguren que estan esperant una peça que ni tan sols saben si encara es fabrica. I mentrestant, en Sergi Cotilles, que repetim, és paraplègic i que viu en un tercer pis, doncs clar, no pot sortir de casa seva. I un altre cas destacat d'aquestes últimes hores és el que vam explicar ahir al contenidor del Món RQ. Una veïna de Calonge, al Baix Empordà, denuncia que l'agressió d'un gos a la seva filla de només 5 anys en un parc ha quedat impune. La justícia ha arxivat la denúncia que va posar a la Raquel, a la mare de la noia, que es diu Laia, el responsable de l'animal. Això malgrat que la nena va acabar amb ferides a la cama i a la cara, fins i tot amb mossegades a tocar de l'ull i de la boca.
L'accident va passar fa gairebé un any, quan la família de la nena era en un parc públic del municipi. El gos va sortir disparat cap a la nena, la va mossegar i fins i tot la va arrossegar uns metres per terra, ho explicava la seva mare, la Raquel.
Sort que ella anava equipada amb tota una equipació de la moto, per sort, perquè si no les conseqüències haguessin sigut molt pitjors. Va mossegar-la a la cama, la va tirar a terra, la va arrossegar un parell o tres de metres i llavors se li va tirar a sobre i la va mossegar a la cara. La nena cridant, el meu home va començar a córrer més ràpid, va poder treure el gos de sobre de la nena.
La nena encara té les ferides ben visibles i ha desenvolupat fòbia als gossos, però malgrat que van denunciar el cas a la policia i van anar a l'hospital, la justícia no hi ha vist cap delicte.
Les principals ciutats del país pràcticament no han reduït la despesa d'aigua des de que va començar l'any. En alguns casos, de fet, fins i tot han augmentat el consum que tenien el mes de gener. Això malgrat que en aquell moment l'àrea de Barcelona i de Girona ni tan sols havien entrat en fase d'excepcionalitat per la sequera. I ara ja està a punt d'entrar, estan a punt d'entrar en emergència. Les dades, per tant, donen la raó al director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, que ahir es queixava que les àrees urbanes no han fet prou esforços per reduir el consum.
Sí, perquè de les 10 ciutats més poblades que hi ha al sistema Ter Llobregat, només Girona n'ha reduït el consum més de 10 litres per habitant i dia respecte al que tenia a principis d'any. Concretament, ha passat de 237 litres a 190. La segueix Terrassa, que el gener consumia 196 litres per habitant i dia i aquest novembre en va gastar 187, però en la resta de casos la rebaixa és pràcticament testimonial. Per alguns experts això s'explica perquè el consum d'aigua a les zones urbanes ja és molt baix i és difícil restringir-lo més. N'ha parlat a RAC1 el president de la Comissió del Canvi Climàtic del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Marc Oliva.
Ja estem molt al límit, molt a prop dels mínims que marca l'Organització Mundial de la Salut i, per tant, de forma sostinguda és molt difícil que puguem gastar menys aigua de la que gastem sense perdre uns nivells mínims de qualitat de vida.
D'altra banda, hi ha ciutats on el consum ha augmentat. És el cas de Sant Cugat del Vallès, que a principis d'any tenia un consum de 202 litres i ara el té de 215, molt per sobre dels 200 que s'establiran com a topall un cop entri en vigor l'emergència.
I el gran tema de política espanyola, del que se'n parla avui, sobretot a Madrid, en aquest cas, però, és el que està passant a Navarra. Bildu ha recobrat l'alcaldia de Pamplona després de 4 anys gràcies a la moció de censura impulsada amb el Partit Nacionalista de Navarra, des d'UPN, que fins ara ocupava el govern de la ciutat, i també des del Partit Popular, encarregat de valent contra un acord que consideren directament anticonstitucional. De fet, fins i tot van acusar ahir els socialistes de traïdors i d'haver entregat la vara d'alcalde als hereus d'ETA. Ara bé, el més comentat van ser unes paraules de la fins ara alcaldessa, Cristina Ibarrola, que molts han qualificat de classistes, com a mínim.
Nunca sería alcaldesa con los votos de H. Bildu. Jamás, pase lo que pase. Nunca apoyaría a H. Bildu a cambio de nada. Pase lo que pase. Prefiero fregar escaleras.
Tot i això, Ibarrola nega que sigui classista.
Sí, en un tuit ha dit que el que volia dir és que prefereix tenir una feina digna, dura i mal pagada abans que vendre els seus principis pactant amb Bildu de forma indigna. Assegura que qualsevol altra interpretació és falsa, interessada i partidista.
I per cert que aquesta moció de censura a Pamplona ha agreujat l'enfrontament a Madrid entre socialistes i populars. Alberto Núñez Feijóo diu que el suport dels socialistes navarresos a Bildu deixa Pedro Sánchez i el PSOE directament fora de la Constitució.
Ha llevado el PSOE fuera del constitucionalismo, fuera del sentido común y de la dignidad. Sánchez ha elegido acabar el año brindando con Bildu. Es la última línea que ni siquiera los españoles más opuestos al señor Sánchez pudieran pensar que podría producirse. Es el pacto encapuchado de Otegi y de Sánchez.
I acabem amb una bona notícia, sobretot pels que sou fans de La Casa de Papel, perquè avui, per fi, arriba a Netflix l'spin-off sobre el personatge Berlín.
Estamos aquí para estudiar un golpe de La Casa de Subastas.
L'actor Pedro Alonso tornarà a donar vida a un dels membres més característics de la sèrie. Ara l'spin-off s'endinsarà en la vida de Berlín abans del primer gran atracament de la banda del professor. Anem als esports. Pau Nastre, bon dia.
Què tal, bon dia?
El Barça tornarà a l'activitat aquesta tarda amb el gran atractiu de veure per fi Vitor Roque ja amb els companys.
Sí, ahir va tornar a la feina al Girona i avui seran els blaugrana els qui faran el primer entrenament després de les vacances de Nadal. Una sessió en la que l'únic lesionat que té números de reaparèixer és Íñigo Martínez. Marcos Alonso està pendent de passar pel quiròfan per la lumbàlgia i Pedri tot apunta que serà baixa per la Supercopa i se n'anirà veient l'evolució al llarg del mes de gener. Qui més pressa ha tingut per tornar ha estat Robert Lewandowski, que ahir ja va exercitar-se a la ciutat esportiva avançant un dia el seu retorn a la feina. També torna a l'activitat del Madrid i, per altra banda, el Girona avui s'exercitarà davant de la seva afició a Montilivi. També ho farà l'Espanyol a l'Stagefront Stadium.
I un cop tancat el fitxatge de Vitor Roque, ara la prioritat número 1 del Barça en aquest mercat d'hivern per reforçar l'equip és el migcampista del Girona, Aleix García.
Ho explica el canal de Twitch Gigantes que, segons aquesta informació, la proposta passaria per incloure algun jugador en l'operació. Fonts del Barça reconeixen a RAC1 que el jugador agrada al cos tècnic, però ara per ara veu molt complicat poder-lo portar de Montilivi per les dificultats que té el club amb el fair play financer. El migcampista d'Ulldecona, per la seva part, ha reconegut en més d'una ocasió que jugar al Barça seria el seu somni.
L'advocat Jean-Louis Dupont, que és assessor jurídic de la Superliga i és un dels principals artífexs de la sentència Bosman, ha passat pel Tu diràs aquesta nit, considera que la Superliga significarà un punt d'inflexió equiparable al que va significar la fita de fa 30 anys.
Per Dupont, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea serveix per prendre-li a la UEFA el seu poder coercitiu.
La cosa més important és que esta sentència le ha quitado su bastón a la UEFA. La UEFA ya no puede pegar. La UEFA no puede utilizar su poder disciplinario para meter miedo a la gente. Y esto la gente lo va a entender poco a poco. Y lo va a tomar un poco de tiempo.
Y lo veremos. ¿Un poco de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo cree?
No, ahí no voy a entrar.
L'advocat admet que és un problema el fet que el futbol anglès, atenció, estigui fora de la Unió Europea.
Doncs mira, parlant de futbol anglès, l'Arsenal cedeix el liderat de la Premier al Liverpool.
Els de Mikel Arteta han perdut aquesta nit per 0-2 a l'Emirates en el derbi de Londres contra el West Ham i per tant deixen la primera posició en mans dels de Jürgen Klopp, que dimarts va guanyar el camp del Burnley. A banda, ahir també es van disputar el Brighton 4, Tottenham 2, que fa caure els londinencs de les posicions de Champions.
I en bàsquet, el Barça visita aquesta nit la pista del Mònaco en l'últim partit a la primera volta de la fase regular de l'Eurolliga.
Després de l'ensopegada contra l'Unicaja a la Lliga, el Barça afronta un partit molt complicat a partir de les 9 en una setmana marcada per la triple ració d'Eurolliga. Mentrestant, a la CB, el Baxi Manresa i el Joventut de Badalona s'enfronten a 2:15 al Nou Congost en un duel directe per les posicions de Copa. I a la Lliga femenina també hi ha duel català. El Cadí la Seu rep un Uni Girona que estrena entrenador Roberto Íñiguez.
Ara tornem.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Avui, a dia, la patata amb un 35% de descompte. Per només 3,35 la malla de 4 quilos. A botigues i a dia, Ponès.
A casa nostra hi ha persones grans que es troben soles aquestes festes de Nadal. Per això, la Creu Roja acompanyem més de 20.000 persones grans per combatre en la solitud no desitjada, mantenir la seva autonomia i reforçar-ne la xarxa social.
Tu també pots ser OnCal. Festa sòcia de la Creu Roja a creuroja.org o al 900-104-971.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Benvinguts al lloc on la màgia de regalar ho pot tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb màgics descomptes, com ara una selecció de calçat esportiu d'Adidas, Nike, Under Armour, Le Coq Sportif i moltes marques més al 30% de descompte. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Corte Inglés. Feliç 2024.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
6:56.
Finca Prats, Hotel Golf i Spa t'ofereix aquest espai.
A aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, la nova parella a la família.
Fa uns quants mesos que som parella. Se'ls veu contents, però a dia d'avui encara no ha aparegut l'ocasió perfecta per la trobada familiar. Així que els pares d'ell han insistit molt perquè vingui al dinar de Nadal. Però ella també té família, diu el fill, i té els seus compromisos. Així que han decidit que ella arribarà a l'hora dels cafès i s'asseurà a la taula, discreta i tímida, i coneixerà els oncles i els cosins. Durant tot el dinar, la parella s'ha anat enviant missatges. Tot bé? Estàs nerviosa? Estava més nerviós ell que ella. Els oncles de tant en tant feien bromes d'aquelles que no cal explicar per no fer el ridícul. I a l'hora dels cafès ha travessat tota la ciutat per arribar puntual i suada a casa d'ell. Ha saludat tothom, s'ha assegut al lloc i potser per les presses ha tombat el got del cafè i ha tacat les estovalles. Tothom s'ha pixat de riure, no passa res, dona. Després ha anat un moment al bany i aleshores tota la família, unida i en silenci, només mirant-se, han decidit si aquesta parella sí o no.
Finca Prats Hotel Golf i Spa t'ha ofert aquest espai. Aquestes festes, escapa't i gaudeix d'una experiència única a Hotel Finca Prats de Lleida. Spa, gastronomia i benestar. FincaPrats.com.
I escoltem ara la recomanació que ens fa la Gemma Herrero per aquest divendres.
Si sales de fiesta esta noche vieja o si te quedas en casa viendo la tele, es bastante probable que termines bailando, cantando o las dos cosas, una de Rafaela Carrà. La actriz, cantante, compositora, coreógrafa, bailarina y presentadora de televisión que murió hace dos años, tuvo una larga carrera que dejó una profunda huella en varias generaciones. Y la miniserie documental de 3 episodios, Rafa, nos acerca a la persona detrás de la estrella. Con imágenes de su archivo personal, de sus actuaciones y testimonios de amigos y familiares, retrata una trabajadora incansable, perfeccionista y valiente que se convirtió en un icono feminista y de la comunidad LGTBI y que tuvo que sufrir durante su carrera el escrutinio por salirse de los estereotipos. No se conformó con ser un objeto decorativo. No es redonda porque le sobran algunos recursos visuales, pero es muy entretenida y sobre todo rinde homenaje a una mujer fantástica que nos dio alegría. Rafa está en Disney Plus.
El diàling. Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Sergi, bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, tu?
Bé, també, doncs mira, porto un tall que és de l'Esther Muñoz repassant les millors expressions de Josep Lluís Núñez, uh-huh. Perdó, i això va passar al Versió RAC1.
Com tenim l'enquesta?
Doncs la resposta és molt clara. Els oients creuen que la millor expressió de Núñez, l'expressió amb la qual es queden, és kwifir, amb un 32,8%.
Kwifir, no kwifir.
Kwifir. Soc el porter, 24,7%.
Segona opció.
Sangus, la tercera, 16,4%. I, per tant, 26% que estic veient que està en segona posició.
Exacte, perdona.
M'encanta com s'explica.